Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, ha quedat absolt pel conegut com a cas de les antenes. La fiscalia, recordem que l'acusava d'un delicte de prevaricació pel qual s'enfrontava una pena de 2 anys i 2 mesos de presó i 10 anys d'inhabilitació. Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal i la sentència de l'Audiència de Barcelona també absolt els altres exalts càrrecs que van ser jutjats abans de les festes de Nadal en aquest mateix cas. És a dir, per haver permès la instal·lació de 2 antenes de telefonia mòbil sense llicència en un solar a tocar de la comissaria de la Guàrdia Urbana i que estava qualificat com a equipament. Les antenes es van instal·lar el juliol del 2012 i es van retirar l'any 2018. Avui García Albiol no ha pogut amagar la seva satisfacció i també moments d'emoció per aquesta absolució. Yolanda Canales.
I és que la sentència ha estat contundent. En ella es deixa clar que no hi ha cap prova ni indici de que l'alcalde de Badalona conegués el propòsit d'instal·lar les antenes i molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ne la instal·lació. I també es diu que no hi ha cap document ni cap testimoni que hagi acreditat que García Albiol intervingués en aquesta qüestió. Sigui com sigui, l'alcalde de Badalona ha mostrat la seva satisfacció per l'absolució després de 5 anys, diu, molt durs tant a nivell polític com personal. En aquest sentit, ha denunciat que la instrucción de la causa contra él ha estado un montaje.
He señalado hace un momento mi total confianza, respeto y admiración por la inmensa mayoría de los magistrados de nuestro país. Pero quiero decir que he tenido muy claro desde el primer minuto que la instrucción de esta causa en relación a mi persona ha sido un montaje i una gran mentira.
En alguns moments de la seva intervenció, García Albiol s'ha mostrat molt emocionat i ha reconegut que va arribar a plantejar-se si valia la pena continuar.
Han sido 5 años muy duros en lo político y también en lo personal. Incluso lo he pagado con mi salud. Ha habido momentos que me he preguntado si lo que estaba viviendo merecía la pena. Y en esos momentos de duda, que no han sido pocos, siempre ellos han estado ahí, empujándome y animándome, incluso haciendo terapia para que siguiera hacia adelante.
També ha acusat el govern central de buscar una peça de caça major amb la seva imputació a 2 mesos només de les eleccions municipals i de voler guanyar als tribunals el que no van guanyar a les urnes. S'ha de tenir en compte que els darrers comicis municipals, García Albiol va arrasar, va aconseguir majoria absoluta a Badalona.
I pel que fa al temps, avui estem gaudint d'un divendres molt assolellat, amb temperatures encara fredes i amb un vent que encara bufarà entre fluix i moderat. Atenció, això sí, a l'estat de la mar, perquè les onades poden superar els 2,5 metres als dos extrems del litoral i també al sector central. Per tant, molta precaució i no acostar-se als espigons ni a zones de risc. De cara al cap de setmana, doncs, serà molt tranquil, sense precipitacions a la vista, domini del sol i amb unes temperatures que s'aniran recuperant. I del temps al trànsit, fem una ullada també a la xarxa viària per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Fina Araque, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comencen a registrar alguns trams de retencions als principals accessos a Barcelona. De la zona del Vallès destaquem aturades al llarg de 3 quilòmetres a la C58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. També a l'autopista P7 i al lateral a la B30 hi ha circulació molt intensa al tram de Barberà del Vallès, sobretot en sentit Tarragona. També destaquem en aquests moments alguns trams de retencions a les rondes de la capital catalana amb aturades sobretot a la ronda de dalt a l'altura de Vall d'Hebron en sentit Llobregat i també la zona portuària de la Ronda Litoral amb aturades des de l'altura de Bon Pastor en sentit Llobregat. Acabarem situats a la C14 a Organyà, on se circula a través de pas alternatiu per la avaria d'un camió. De moment això és tot. Molta precaució.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El problema de l'accés a l'habitatge és tan urgent i tan greu que, en qüestió de pocs dies, el president del govern i el líder de l'oposició podríem dir que estan competint en una coreografia de mesures i de propostes per afrontar una crisi que afecta especialment als joves. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posat sobre la taula un paquet de propostes amb l'objectiu d'estimular l'oferta d'habitatges promovent la construcció i la compra. I el president del govern, Pedro Sánchez, proposa 12 mesures mesures centrades en la regulació del lloguer i en reduir la demanda. I què diuen els experts? Doncs asseguren que en els dos casos el diagnòstic és el mateix. Falten habitatges, sobretot en zones tensionades, i tot i les diferències, doncs també hi ha similituds com els incentius fiscals, les ajudes a la rehabilitació, la mobilització de sòl o accelerar els tràmits per a la construcció. Les mesures presentades per Sánchez es basen en tres eixos: tractar d'incrementar el parc públic de lloguer, donar més ajudes perquè propietaris i inquilins participin del lloguer assequible i limitar la demanda especulativa i el frau. Les de Feijóo, mentrestant, se centren en augmentar l'oferta a partir de més sòl públic i més construcció d'habitatges protegits, donar avantatges fiscals per a la compra, el lloguer i la rehabilitació i agilitzar les tramitacions urbanístiques. En definitiva, podem dir que el PP proposa un pla basat en la baixada d'impostos i el PSOE aposta per aplicar mesures intervencionistes. Ho hem analitzat avui a Herrera, COPE Catalunya i Andorra amb el director del Grau d'Economia de la Universitat Abat Oliva Seu, Joan Ripoll, i amb ell està el de Yolanda Canales.
El que ens diu és que unes propostes posen el focus en els propietaris i les altres en els inquilins. En tot cas, en Joan Ripoll diu que val més tard que mai. També és veritat, diu, que les propostes d'uns i altres evidencien la manca de previsió dels diferents governs d'Espanya, siguin del Partit Popular o del PSOE, i també d'una política consistent en matèria d'habitatge que pot explicar part de la situació actual. Ripoll explica que ja es veia venir que una cosa així podria passar, però no es va actuar, i ara almenys tots dos partits coincideixen en el diagnòstic: les dificultats per accedir a un habitatge, especialment per al jove. I per això totes dues formacions han presentat mesures que poden ser més o menys encertades, diu, però també cal veure si són capaços de mantenir-les en el temps, que això, afegeix, és clau.
Dificultat per accedir a l'habitatge, el greuge que això suposa des del punt de vista, doncs, d'equitat per les persones, especialment els joves, a l'hora d'accedir a l'habitatge, crear una família o crear una llar. Són mesures que poden arribar a ser encertades si s'acaben aplicant, això és cert, però la qüestió és si es mantindran en el temps, si seran consistents temporalment, perquè aquest és el problema de fons.
El professor deixa clar que uns i altres posen el focus en un punt diferent: el Partit Popular en l'oferta, en els propietaris, i el PSOE en la demanda, en els inquilins. Però es dona la paradoxa, afegeix, que en moltes ocasions presenten similituds, i tot plegat ja resulta un incentiu perquè comencin a parlar entre ells.
És a dir, l'incidència, el focus és diferent. El compartir el diagnòstic i la divergència del focus en moltes qüestions, paradoxalment o afortunadament, segons com es miri, són coincidents o tenen certes similituds. I això és un avantatge a l'hora d'arribar a una entesa entre el govern i l'oposició per, d'una vegada per totes, dur a terme, doncs, mesures consistents, és a dir, que s'apliquin i s'apliquin de manera coherent al llarg del temps.
Ripoll també diu que un dels problemes és la falta, efectivament, de seguretat jurídica de les normes actuals, que sovint no protegeixen prou el propietari d'una vivenda. Per això, totes dues formacions plantegen sortides que van en aquesta línia.
Una de les qüestions que planteja és la possibilitat de que els contractes de lloguer siguin avalats per l'Estat. O en aquesta mateixa línia, el Partit Popular, a través del seu líder, Núñez Feijóo, doncs, també plantejava, doncs, que fossin les comunitats autònomes les que oferissin aquests avals. Sigui com sigui, doncs, aquesta possibilitat, doncs, dona una garantia o dona una certa garantia si s'arriba a dur a terme.
En tot cas, l'objectiu és que s'incrementi el nombre d'immobles disponibles, que es moderin preus i que, per tant, es pugui facilitar l'accés a l'habitatge.
És evident que la manca de vivenda i de lloguers que siguin assequibles, doncs, és un fre per a moltes persones, per a moltes famílies que no poden accedir a un habitatge. Estem explicant les propostes, les mesures que ha posat damunt de la taula el govern de Pedro Sánchez, i volem saber què en pensen els propietaris, i per això parlem amb el Sergi Llagostera, que és el president de l'Associació de Propietaris. Què tal, Sergi? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, en quina situació queden els propietaris, no?, amb aquest pla de xoc que va presentar dilluns el govern de Pedro Sánchez. No sé si queden protegits o se'ls continua presentant com els dolents de la pel·lícula, i sobretot si aquest pla de xoc acabarà amb la crisi de la vivenda.
És un pla de xoc insuficient i contradictori amb la situació que hi ha actual. És a dir, hi ha normes que sí, que sembla que poden ajudar, o amb mesures o propostes, però, en canvi, amb les normes vigents actualment, no desencallarem el tema. M'explico. Si vols, li dic, primer, hi ha un tema que és la seguretat jurídica dels lloguers, no? Del cobrament, desnonaments, tot el que comporta, doncs, el principal problema, si no es pot cobrar un lloguer i no tens mecanismes per treure el llogater o cobrar el que et deuen, doncs automàticament el negoci per serietat, per seguretat, i no interessa. Llavors la gent acaba retirant del mercat els habitatges. Llavors, fa poc, abans de Nadal, es va dictar el decret llei 9/2024 que suspenia per 5è any consecutiu els llançaments, judicis, o sigui, qualsevol tipus de procediment que fes referència a desnonaments o procediments similars en què s'acabaven contractes d'arrendament. Clar, és contradictori una cosa amb l'altra. Si vols ajudar, doncs el primer que has de fer és desencallar els temes que hi ha en marxa i donar seguretat, perquè si hem d'aplicar aquesta norma, aquest decret llei, que s'ha de ratificar en el Congrés encara, però sembla que sí, que sortirà endavant, com sempre... Aquestes mesures són paper mullat.
Clar. I una d'aquestes mesures d'aquest pla de xoc, Sergi, és, per exemple, limitar la compra de vivenda als estrangers extracomunitaris. No sé si és una bona mesura, si serà útil.
Home, en principi, ja ens sembla bé que la gent que no es vingui a invertir i a jugar amb els immobles d'aquí, quan aquí hi ha una manca d'oferta, no? Per lloguer, és a dir... el problema que tenim avui en dia és que, i el problema és aquest, que quan es vol accedir a un pis de lloguer, un habitatge de lloguer, no n'hi ha, o n'hi ha molt pocs. És a dir, hi ha una demanda que supera l'oferta i això està demostrat.
Sí, sí.
El que s'ha de fer és mirar de que entri més lloguer al mercat. Clar, amb mesures com aquestes sí que pots treure competidors, perquè normalment els que venen de fora són gent amb capacitat econòmica alta. Però no és suficient. Això està bé, però és poca cosa.
Clar. Vosaltres, des de l'Associació de Propietaris, proposeu incentius fiscals perquè les persones que tenen un pis doncs el mantinguin al mercat de lloguer i es puguin abaixar els preus, no?
Sí. És a dir, si falten habitatges i s'estan retirant habitatges, perquè en aquest moment s'estan retirant habitatges del mercat, el que hem de tancar és aquesta tendència. Una de les mesures ha de ser fiscal, és a dir, si algú lloga un preu, el propietari lloga un preu per sota del preu de mercat, és evident que se li ha de compensar d'alguna manera. Se li ha de compensar. I, per exemple, una mesura fiscal és correcta, pot ser correcta per compensar aquesta rebaixa.
Clar, i hem d'insistir en que són els petits i mitjans propietaris els que controlen el parc de lloguer i moltes vegades, no, per les pressions que reben a l'hora de llogar, doncs acaben llançant la tovallola i acaben venent els seus pisos, per exemple, a fons d'inversió, i si no em fallen les dades, crec que el 40% dels pisos s'han retirat ja, no, del mercat per aquests motius. Sí. Aquesta és la realitat i és el que s'hauria de revertir, no, Sergi?
Sí, el 40%, si no hem arribat, ja hi quasi hi som, de pisos del parc d'habitatges amb lloguer s'ha retirat. Sí. Si els particulars retiren els habitatges del mercat, qui queda? Perquè d'habitatge de lloguer social no n'hi ha. O n'hi ha tan poc, és un 1%, i si arriba l'administració amb això no ha fet res, es depèn el 100% quasi dels propietaris particulars.
Clar, el que s'hauria de fer és cuidar més, no?, el propietari, el petit propietari que té un pis que pot llogar.
Home, si volem lloguer, clar, i algú volem qui els ha de posar al mercat, els particulars, doncs els particulars els han de posar en dues mesures, que sigui rentable i segona, que hi hagi seguretat jurídica. A Catalunya, el 90% dels propietaris que lloguen estan entre un i cinc pisos posats al mercat. És a dir, estem en una franja de petit, i si se li vol dir mitjà propietari. Això és una contradicció molt gran amb la llei que els qualifica de gran tenidors. Com a gran tenidor, a Espanya ja són 10 habitatges. Però un gran tenidor amb 10 o 5, entendríem que segur que en té 50 o més. Algú que en té 5 a Catalunya, considerar-lo gran tenidor, és una norma absurda, estúpida i que no va enlloc.
I no sé com valoreu, Sergi, iniciatives com la de fer una vaga de lloguers. No sé si creieu que això serveix realment d'alguna cosa més enllà dels titulars.
Bueno, això, totes les propostes que està fent el sindicat de llogaters, que no sé, deixa de ser un portaveu del partit aquest dels comuns, són pintores. No tenen por, no estan dades amb res. Tot el que diuen està enfocat però com si tothom fos un fons d'inversió. I aquí fons d'inversió, com hem vist, no n'hi ha. N'hi ha molt pocs. Grans propietaris n'hi ha molt pocs. Quasi tots són petits i mitjans propietaris, gent d'aquí, gent que té pisos que ha adquirit amb herència, amb esforç, està pagant hipoteques, poca especulació han fet els catalans amb els habitatges que tenen i volen posar en lloguer o tenen en lloguer.
Molt bé, Sergi Llagostera, president de l'Associació de Propietaris. Gràcies per acompanyar-nos a migdia, COPE, i confiem doncs en que les mesures anunciades pel govern de Pedro Sánchez serveixin per posar ordre en l'àmbit de la vivenda, en el mercat del lloguer, sense que ningú en surti perjudicat i garantint, però de veritat, l'accés a un habitatge. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda, Sergi.
Adéu, bona tarda.
I t'explico també que els vols amb esquiadors han tornat a l'aeroport de Lleida Alguaire 2 anys després que es fessin els darrers. En aquesta ocasió ho fan de la mà del turoperador polonès Itaca, que a través de la companyia Polish Airlines portarà cada divendres fins al 21 de març esquiadors que, una vegada arribats a Alguaire, es desplaçaran fins a les pistes andorranes amb autobús per esquiar-hi durant una setmana. El retorn d'aquesta activitat a l'aeroport lleidatà coincideix amb el 15è aniversari de la posada en marxa de la infraestructura. Sergi Tor.
L'aeroport de Lleida culminava una històrica reivindicació política i empresarial del territori que considerava que l'aeroport era una obra necessària per la província de Lleida. Els governs tripartits de la Generalitat, de Maragall i Montilla, van decidir fer aquesta obra que ha xocat amb la realitat. Primer, falta massa ciutadana per ser un aeroport comercial de passatgers. Les primeres línies van desaparèixer i també el transport de turisme d'esquí de tour operadors internacionals. Ara únicament es manté Air Nostrum, que opere una única ruta regular aèria en Palma de Mallorca tots els divendres, diumenges i dilluns de l'any i a més incorpora també rutes estacionals a l'agost direcció Eivissa i Menorca. I quin és el preu? Doncs a la web de Air Nostrum, anada divendres i tornada diumenge a Lleida-Palma, costa 425 euros. Hi ha un descompte aquest a cap de setmana i, per tant, el preu final sortiria per 366. La lleidatana Lourdes Plana és usuària d'aquest vol per motius familiars. Lamenta que no hi hagi autobusos directes des de Lleida Ciutat fins a l'aeroport d'Alguaire, a uns 15 quilòmetres de distància, i admeta que agafa aquest avió per comoditat i no pas pel preu.
A mi és molt més còmode agafar l'avió aquí, és supersenzill, còmode, el trajecte és molt ràpid. Vaja, a mi m'agrada molt més que agafar-ho a Barcelona. El que passa que els preus tampoc són tan competitius perquè hi ha molts vols i doncs hi ha més ofertes. Però per la resta jo, si puc, sempre l'agafo aquí.
L'aeroport de Lleida Alguaire, amb una inversió de 100 milions d'euros per part de la Generalitat, en descarta la incorporació de noves línies comercials i creu que el seu futur està en els usos de l'aviació. Així, empreses per aprendre a volar drons, construcció de peces aeronàutiques, de pilotatge, de satèl·lits i fins i tot de llançaments especials de baix cost. El actual director, Antoni Serra, parla de que el futur de l'aeroport passa per ser un aeroport integral.
Canviar aquest aeroport d'aeroport comercial a aeroport integral, un aeroport que pogués assumir tots els tipus de, per dir-ho així, reptes que tindrem en el futur a l'aviació en aquest país. No tan sols a Catalunya, sinó a tot el món s'està canviant l'aviació molt. Catalunya hem entrat a la part especial, Lleida s'hi ha apuntat també per donar sortida a tota aquesta necessitat de satèl·lits i de nous llançaments especials de baix cost. Veurem moltes coses en el futur en el llançament de satèl·lits aquí a Lleida, no a nivell vertical, en provarem algunes novetats.
En l'actualitat s'està construint una nova residència modular que permetrà allotjar 150 pilots de forma simultània al recinte aeroportuari i que s'enllestirà aquest estiu. També s'estan construint 2 nous hangars. Més de 20 empreses d'aviació corporativa operen de manera freqüent a l'aeroport lleidatà.
I fem ara una pausa per la publicitat i després la Mar Puerto t'explicarà novetats sobre el projecte Recuperem per evitar el malbaratament alimentari.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuches me
Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
¿Espera un momento, como que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy Gabriela Salazar. Si escuchas esto, estoy muerta. Esta no es una confesión. Es la historia de mi venganza contra los monstruos que destruyeron mi infancia.
Un thriller histórico sobre tres generaciones de mujeres enfrentadas a una familia de fugitivos nazis. El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquí. Premio Nacional de Literatura, publicada por la Esfera de los Libros.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Universitat Autònoma de Barcelona és el primer centre universitari que s'integra al projecte Recuperem, que va néixer l'any 2015. I de què va aquest projecte? Doncs de crear carmanyoles amb menjar que no s'ha servit i destinar-lo a famílies sense recursos. La iniciativa ja té un bon grapat de participants. Marc Puerto.
A dia d'avui ja són 59 escoles, 5 empreses, un hospital i 18 entitats socials que hi participen creant carmanyoles amb el menjar que no s'ha servit i que es destinen a famílies sense recursos. La UAB ha començat a implementar el sistema en 2 dels 7 menjadors que hi ha al campus de Bellaterra i es preveu que en les properes setmanes el sistema arribi a tots ells. Quan estigui plenament operatiu, el projecte permetrà generar 2.520 àpats anuals que sortiran de les cuines de la Universitat Pública i el rector de la UAB, Javier Lafuente, ha explicat quan se salvaran.
Tenim plantejat amb l'empresa i nosaltres aproximadament 300 àpats al mes, que són al voltant de 2.500 a l'any quan tinguem el set de restaurants i encara buscarem més un camí alternatiu per intentar incrementar encara més.
El sistema es basa en preparar el menjar que no s'ha servit en els torns de menjador d'escoles, empreses, hospitals i ara a la universitat per distribuir-los com a àpats cuinats i complir-se en carmanyoles. Així s'etiqueten amb data d'envasat i amb la garantia que s'han seguit les mesures higièniques corresponents, congelant-los a menys 18 graus, generant així una data de caducitat de 2 mesos pel seu consum. Posteriorment, aquests àpats es reparteixen entre les famílies que compleixen determinats requisits, com per exemple gent gran dependent o famílies amb pobresa energètica, tal com destaca el president del Consell Comarcal, Xavier Garcés.
Des de l'any 2019 s'han recuperat més de 36.000 àpats i s'ha arribat a més de 1.500 famílies beneficiàries. Però el més important és que darrere de cada xifra hi ha persones que han vist com el Recuperem ha suposat un impacte, una millora en la seva qualitat de vida.
I és que la UAB s'ha convertit en la primera universitat que s'integra al projecte, fent així un pas més per lluitar contra la pobresa alimentària i la retallada del malbaratament. Tot això tenint en compte que una tercera part de la superfície agrícola mundial, segons l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, es destina a produir aliments que acabaran malbaratats.
I és possible que estiguis preocupat per la grip aviària i per si ens pot afectar. Doncs avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant que la grip aviària és una malaltia infecciosa que afecta principalment els ocells, tant domèstics com salvatges, però en algunes ocasions aquesta malaltia pot contagiar-se als humans, la qual cosa genera preocupació, no?, a causa del seu potencial per a causar epidèmies greus. La situació de la grip aviària a Espanya i Catalunya és preocupant, amb un possible augment de casos a causa de les migracions d'aus salvatges pel fred. Tot i que Espanya està tècnicament lliure de la malaltia, a granges avícoles s'han detectat 20 casos en aus salvatges des del juliol de 2024. Des de la seva identificació, la grip aviària ha estat motiu d'alarma en la comunitat científica i sanitària mundial per la seva alta taxa de mortalitat en humans i la seva capacitat per a mutar. Però quina és la perillositat de la grip aviària? Podríem viure una nova pandèmia? El Ricard Álvarez ha parlat a RER de COPE Catalunya i Andorra amb la viròloga del CSIC, Margarita del Val.
Doncs amb la pandèmia del coronavirus encara al retrovisor, quan tornem a parlar de virus, de mutacions o transmissions, no podem evitar pensar que podria tornar a passar. I tot i que, de fet, estem lluny d'aquest punt, la Margarita ha insistit en que el virus de la grip aviària està fent el seu camí infectant cada cop més espècies diferents.
Esta gripe aviar lo que le ocurre es que ya no se la puede llamar solo aviar, porque no solo ha infectado a aves, sino que ha infectado a muchas más especies de aves, ha infectado a mamíferos marinos, que nunca antes había infectado a tantos mamíferos marinos silvestres, y ya lo que ya es rizar el rizo es que ha infectado a mascotas como gatos, ha infectado a granjas de vacas, a vacas de granjas, y donde se manifiesta esta gripe, que es un virus respiratorio, es en la leche de las vacas. Entonces, bueno, está dando una serie de saltos, es como jugar con fuego, entonces por eso nos preocupa.
Afortunadament, el salt als humans és pràcticament anecdòtic, tret de casos molt aïllats, però els treballadors de granges, per exemple, sí que és molt recomanable que es vacunin de la gripa humana.
Sí que se recomienda a las personas de las granjas que por lo menos bajen la posibilidad de tener la gripe humana y se les recomienda que se vacunen, especialmente a ellos, más que a cualquier otro, trabajadores de granjas, que se vacunen de la gripe A humana.
La prevenció és on hem de posar èmfasis i en coses tan simples com, per exemple, renovar l'aire de les habitacions.
Pero siempre es válido que para cualquier gripe aviar, para cualquier gripe X o cualquier agente respiratorio coronavirus Y que nos puede venir en el futuro, es importante que renovemos el aire. Atención, para evitarlo, incluso lo que no conocemos, que renovemos el aire.
I com sempre, invertir molt més en investigació.
Bueno, pues ahora mismo frente a la gripe aviar, simplemente no asustarse, pero financiar que haya investigación y que haya vigilancia. Recordar que no se puede bajar la guardia. Con este virus y con otros, ¿eh? Porque este virus a lo mejor es el que estamos más detectando más, pero hay otros virus que nos pueden aparecer sin saber de dónde. Entonces, esta vigilancia, esta investigación, este conocer para que venga lo que nos venga, podamos rápidamente hacer vacunas, es importante. El coronavirus fue un virus fácil de hacer vacunas, no nos malacostumbremos.
Aquesta grip aviària va ser identificada per primera vegada a Itàlia a començaments del 1900 i des de llavors s'ha manifestat a diferents llocs d'arreu del món. Els símptomes que podem observar en humans són nàusees, pneumonia, vòmit o diarrea.
Ens estem preguntant si hi ha motius per la preocupació amb la grip aviària i hi ha risc de transmissió als humans, tot i que és un risc molt baix. Jacobo Mendioroz, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jacobo Mendioroz és subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i la primera pregunta doncs, és aquesta, no? Ens hem de preocupar perquè jo deia que el risc de transmissió als humans és baix, però vaja, ha passat i hi ha hagut fins i tot algunes morts, no? No sé si és una situació aquesta de risc baix que podria canviar en el futur.
Home, és una situació que preocupa més enllà de que pugui haver contagi humans, perquè evidentment està afectant, diguem, els nostres ecosistemes que tenim al voltant, no? El fet de que s'infecten les aus, que puguin produir brots en granges avícoles i, per tant, no? Incluir també diguem-ne, nostra producció alimentària i fins i tot a la fauna salvatge i crear, no, mortalitat en nostres, la biodiversitat que tenim, doncs és preocupant. Sí. De moment, la transmissió a humans és veritat que és residual i és molt amb persones que estan en contacte molt proper i que en alguns casos han tingut un mal final, com a qualsevol grip que pot passar. Però també el que preocupa és que ja sabem, no, que quan més circula un virus i més està contagiant diferents espècies i fent salts en espècies, sí, més facilitat té que en algun moment de recombinar-se, de tenir alguna mutació que li permeti, no, que canviar el patró de transmissió i arribar a infectar humans.
Clar. I en cas de transmissió als humans, quins serien els símptomes? No sé si és molt perillós.
Bueno, els símptomes fins ara que s'han descrit eren símptomes lleus en general. El primer informe crec que va descriure casos de conjuntivitis, però ja recentment, no, hi ha hagut algun report, pues això, d'una persona vulnerable que després de contagiar-se amb un virus de la grip, no, doncs va tenir un mal desenllaç. Com no hi ha molts casos, és difícil d'escriure, diguem-ne, el patró complet i la capacitat que té realment de provocar gravetat al, com sempre, tenir una majoria de casos que són lleus.
Hem passat una pandèmia com la de la Covid, que encara la tenim, doncs, molt recent, no? Quines lliçons d'aquesta pandèmia podríem aplicar a l'hora de gestionar aquesta grip aviària?
Jo crec que n'hem après molt i n'hem preparat molt. Jo crec que ara hi ha hagut un canvi fonamental a nivell de tot el que són, no, les eines primer de diagnòstic, de poder detectar-la amb les PCRs que es van desplegar i amb la possibilitat de crear tests antigènics. També a nivell de la millora dels sistemes de vigilància, de com es transmetem la detecció, com detectem i la velocitat amb la qual podem reaccionar, que també ha canviat molt. I, finalment, la que seria més important, la capacitat de produir ràpidament, diguem, vacunes adaptades al que seria un possible virus mutant de la grip.
Clar, han aparegut brots d'aquesta grip aviària en diferents llocs del món. És veritat que la majoria a Àsia. No sé quin tipus de coordinació, doncs, a nivell internacional es posa en marxa en casos com aquest, perquè no vagin a més i perquè, doncs, tothom estigui una mica més alerta, no?
Sí, bueno, nosaltres en general, no només per la grip aviar, tenim ja també un reforç de lo que és el sistema de coordinació internacional. Nosaltres ens comuniquem des de Catalunya amb el Centre Coordinador d'Alertes de l'Estat, que a la seva vegada té coordinació amb el Centre de Control de Malalties Infeccioses Europeu, el CDC, i que es coordina també amb la OMS, amb el CDC americà, no? La xarxa, diguem-ne, de vigilància a nivell mundial s'ha reforçat molt i jo crec que, si seguint, diguem-ne, els esglaons i els diferents nivells, la coordinació i les alertes flueixen, diguem-ne, amb relativa velocitat entre els diferents països, no? Quan un país es troba en una situació, com és el cas, no, del que estem parlant de la grip aviar, doncs tots tenim coneixement del que està passant als Estats Units, del que està passant a la Xina i del que podria passar també en altres països europeus o al nostre territori.
Clar, i abans ho comentàvem, no?, que hi ha persones que treballen amb animals, amb aus o altres animals a granges, també veterinaris. Quines mesures haurien de prendre aquestes persones especialment? Perquè, clar, és un virus molt contagiós que ràpidament es pot expandir d'una granja a una altra, no? Què s'ha de tenir en compte, sobretot aquestes persones?
Bueno, hi ha unes recomanacions generals, no, que porten altres departaments, en aquest cas, no, agricultura, ramaderia, que són les precaucions estàndards, diguem-ne, d'evitar contagis de l'animal, de mesures de protecció individual, i també tenim la recomanació general de vacunació de la grip, que no sabem fins a quin punt protegiria d'una nova mutació, però en qualsevol cas sí es podria ajudar a fer el diagnòstic diferencial, no, d'aquests treballadors. Les mesures, quan no hi ha un brot, estan establertes, i quan hi ha un brot també, és a dir, les actuacions que s'han de fer quan realment comença a haver una mortalitat en granges i respecte, no, a com s'han d'investigar els possibles contactes i quines actuacions s'han de fer amb els animals, també estan clarament establertes.
I no sé si s'ha de tenir alguna cura especial amb els animals de companyia, que puguin estar en contacte amb altres animals susceptibles de tenir la grip aviària.
De moment, al nostre territori, no. No, sí que hi ha hagut algun cas d'infecció en gats, sobretot, no? Però sembla que era més, pues això, gats que estaven en aquestes granges aviàries o en contacte amb altres animals infectats que s'han infectat i que realment tampoc han arribat a transmetre a humans, no? De moment no està afectant particularment als animals de companyia. Hem de pensar que al final, perquè es pugui produir un contagi entre animals, ha d'haver-hi, diguem-ne, un animal inicial, ja sigui salvatge o una au contagiada, que suposo que és el que està passant, no? Les aus contagiades moren i després un animal salvatge, al anar a menjar-lo, es pot contagiar. Clar. Això en un animal domèstic és poc probable, per no dir molt improbable que passi.
Molt bé, Jacobo Mendioro, subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, gràcies per aclarir-nos doncs, aquests dubtes, no?, sobre com pot afectar la grip aviària als humans, una transmissió actualment de risc molt baix, però vaja, que pot passar i mai no està de més tenir la màxima informació. Gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, s'intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos compartits, habitatges amb suport i serveis de domicili. Alhora, es promouen en projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
I com sempre, en la recta final d'aquest informatiu arriben els esports. Esports Cope a partir de les 3 i 5. Joan Ballori, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb quin menú avui? A veure.
Estarem amb la guia de la jornada Primera Divisió, que és la primera jornada de la segona volta. Demà el Barça juga al camp del Getafe a partir de les 9 de la nit. La novetat és Christensen, que ha rebut l'alta mèdica. Estarem també amb la polèmica d'ahir al Bernabéu en partit de Copa. El Madrid va eliminar el Celta 5-2 a la pròrroga. L'1-0 el va marcar Mbappé, jugada precedida d'un clar penal del porter del Madrid, Lunin. El Real Madrid, que juga diumenge a partit de Lliga, rep a les Palmes. L'Espanyol obre avui la jornada a les 9 de la nit. Espanyol-Valladolid, Vélez serà titular. El Girona juga el seu partit demà a les dues, a Montilivi, Girona-Sevilla. Avui tenim bàsquet, partit d'Eurolliga, 3:15, Barça-Efes Pilsen. A l'Open d'Austràlia, aquesta passada matinada, han passat ronda amb facilitat tant Carlos Alcaraz com Paula Badosa, i s'ha acabat al Dakar. El jove pilot català Edgar Canet ha acabat vuitè en motos. És la millor participació d'un debutant a la cursa.
Molt bé, gràcies, Joan. Aquest és el menú d'Esports Cope a partir de les 3 i 5 en aquesta mateixa sintonia. De moment et seguim explicant tot el que t'interessa. A la tarda amb Pilar García Muñiz. Que vagi bé. Molt bona tarda.